Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El passat 16 d'octubre es va presentar Vida Penedès, un col·lectiu d'elaboradors de vi molt divers amb un objectiu comú, fer realitat un Penedès digne. Avui els volem conèixer tot endinsant-nos en aquest projecte nou que ens apropa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Com bé dius, anem ja a presentar l'associació Vida Penedès i per això el que ens acompanya és el Ferran Lacruz del celler La Clandestina. Ferran, molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia, molt bé, perfecte.
Dèiem que presentem Vida Penedès i abans d'entrar a explicar qualsevol altra cosa, com els hi podem explicar als nostres oients què és aquesta associació?
Doncs mireu, Vida Penedès al final el que intenta és unir-nos tots plegats, és intentar fer xarxa per intentar conservar un Penedès digne que ens representi a tots. És a dir, som diversos elaboradors, que cada un ve de diverses realitats, cadascú ha tingut la seva oportunitat o el seu moment per començar a fer vi, i aleshores entre tots nosaltres ens ajuntem per lluitar senzillament per un Penedès digne que sentim que ens representi, sense buscar conflictes amb ningú, amb l'únic objectiu de fer xarxa.
Un Penedès digne, dignificar el territori, molt important això en la vostra manera de ser i de fer.
Exacte, perquè al final és una miqueta el fet de que hòstia, el Penedès, doncs tenim molta història i molta història vitivinícola, no? I potser en alguns moments ens hem oblidat de que el nostre paisatge també explica molt qui som, no? I aleshores, quan expliquem dignificar el nostre territori o lluitar per un Penedès digne, és intentar conservar tot això que som, no? Tot aquest patrimoni, tota aquesta cultura, que al final són aquestes vinyes i aquesta manera de fer que porten les vinyes que permet que cada un pugui tenir aquesta autenticitat, no? I quan diem dignificar-ho és intentar mantenir això, que cadascú des de la seva autenticitat pugui expressar el Penedès com el sent.
Dignificar també aquesta pagesia, que moltes vegades, quan al final aixequem una copa i bevem aquests diferents vins, no ens en recordem de que darrere hi ha moltíssima feina feta.
Exacte. És posar en valor tot això, no? És posar... Vull dir, al final, el vi és una beguda per gaudir, per passar-nos bé, per desinhibir-nos, però també és una beguda que porta lligada tots aquests, diguem-ne, conceptes intangibles, no? Tot això que hi ha darrere, tota aquesta feina, que és una mica el que repetia abans, no? Aquest punt com de... Aquesta feina és cultura i patrimoni i és la nostra manera de fer d'aquí el Penedès i bàsicament és posar en valor tot el que hi ha darrere d'una copa de vi, que crec que també ho fa moltíssima altra gent, però nosaltres volíem explicar-ho des de la nostra òptica, des d'aquest punt de vista.
Ferran, Vida Penedès de moment, perquè està oberta a noves incorporacions, oi?
Això mateix, exacte. No som cap, no sé com dir-ho, no som cap secta, no som cap col·lectiu tancat. Nosaltres el que volem és que qui se senti a gust i que se sent que pot sumar, doncs sempre obert. Vull dir, tots som Penedès i sempre oberts.
De moment, sí. Formeu part d'aquest projecte 18 cellers petits i joves.
Exacte. Petits i joves. Més que la majoria som gent jove, d'una mitjana entre 25 i 35, la majoria. També hi ha projectes que la persona en si potser no està dins d'aquesta franja d'edat, però sí que és un projecte emergent, no? Nosaltres el que volem reivindicar és que cadascú ve d'això que comentava abans, de realitats molt diverses i que hem pogut arribar a fer vi des de diverses oportunitats. Doncs Això és el que volem reivindicar, aquest fet de noves visions, que no cal que siguem joves exactament, però sí que un projecte emergent que tingui ganes de representar casa nostra.
Sí que és veritat que en els últims anys hi ha una nova fornada de projectes emergents importants al Penedès, gent que us heu ajuntat amb moltíssimes ganes.
Sí, sí, i la veritat que tot això ha sortit d'una forma molt espontània, no? Perquè érem, jo crec que uns i altres érem conscients, no? de que anàvem començant els nostres projectes, de que anàvem lluitant, doncs, per anar fent els nostres vins, per explicar cadascú Penedès des de la seva visió, però jo crec que tots érem conscients de que érem una generació que a nivell de valors estaven bastant similars i que volíem lluitar per coses bastant similars. I de forma espontània vam anar coincidint en diferents llocs, en diferents fires, i a partir d'aquí, doncs, vam dir, hòstia, si... ens vam anar trobant a gust entre nosaltres i de forma espontània, doncs, va sorgir. Hi va haver un moment que vam dir, hòstia, creiem que aquesta generació, crec que tenim alguna cosa a dir. I llavors va ser com va anar sorgint tot plegat.
Al final sou projectes diferents, amb coses diferents, però al final també amb forces elements en comú.
Sí, la veritat que sí. I crec que els elements en comú, a part de la intenció de pràctiques en vinya, de la intenció d'elaborar, jo crec que amb el que sempre fem més èmfasi és que per nosaltres el més important i el més en comú són tots aquests valors que ens ajunten, no? Aquest punt de fer sinergia, aquest punt de fer xarxa, de no competència, de si anem tots junts per revaloritzar casa nostra, no només des de diferents àmbits, això ens beneficia a tots. I per això diem, no?, dignificar el Penedès.
Què important és aquest treball en xarxa, perquè sí que és veritat que durant molts anys en el món de la viticultura, en el món de l'enoturisme, aquí a casa nostra hi ha hagut moltes guerres en el sector i una mica s'ha anat, en molts casos, desvirtuant, es parlava d'altres coses que no eren tant el producte, i de fet projectes com aquest, el que fan amb aquest treball en xarxa, no?, és sentar una mica aquests mateixos objectius en comú i aquest treball plegats que al final suma esforços.
Sí, efectivament. Vull dir, jo crec, no sé si és un tret comú d'aquesta generació, però jo pot ser que sí, perquè sí que potser tots hem crescut en un context i al final veus que les coses d'aquesta altra forma, és a dir, no treballant junts, etc. No dic que no funcionin, no dic que no sigui la millor forma, perquè jo crec que som un col·lectiu que respectem tot i no anirem a posar-nos en contra de coses, al contrari, com deia, el nostre objectiu és sumar i fer xarxa, però sí que creiem que quan estem tots junts, la feblesa d'un potser ho té un altre és molt bo amb una altra cosa, és a dir, a l'equip consolida, no? I és que per nosaltres no hi ha cap més forma de que ja sé que m'estic repetint molta estona, però que junts som més forts. Mm-hmm. I és una miqueta a l'objectiu. Sí.
Ferran, fa uns dies presentàveu el Vi de Penedès. Explica'ns una miqueta com va anar aquesta primera presentació, aquest punt de partida.
Doncs la veritat que va ser molt xulo, va ser molt guai, perquè, clar, vull dir, és allò, no? Sempre ho havíem anat parlant, anàvem preparant coses, però dilluns passat, el dia 16, va ser, hòstia, ja està aquí. Tot el que hem anat parlant, ara ja surt a la llum, no? I amb moltes ganes, jo crec que tots ens esperàvem estar un palet més nerviosos, però aviam el dia sí que hi havia un punt de nervis, no? Però també molta il·lusió de poder explicar, doncs, aquesta visió nostra del Penedès. La veritat que la rebuda va ser molt xula, vam poder explicar qui érem, vam poder donar tastar el que fèiem com una petita presentació de què són aquests cellers i així, com una mica fent broma, parlàvem, hosti, podem anar fent més presentacions perquè un dia que fem presentació plou, així que mira, ja ens anirà bé.
També en aquesta presentació, Ferran, veu comptar amb el Xavi Roig, aquí Sant Sadurní, el coneixem molt, ell és un jove historiador i una mica també us va servir de mestre de cerimònies per posar aquest toc històric, també.
Exacte, i crec que el punt que vingués el Xavi a fer una mica aquesta... a contextualitzar històricament com s'arriba a que nosaltres ens sentim amb ganes d'unir-nos per fer el Vida Penedès, crec que el fet de portar el Xavi parla molt d'aquest concepte de fer xarxa i que fer Penedès no és només des del punt de vista vitivinícola, és també des de molts altres contextos, històric, artístic, culinari. Una miqueta nosaltres el que volem és mantenir paisatge des de diverses parts, no? I crec que el Xavi va fer una presentació genial, superxula, que fins i tot a nosaltres mateixos ens va ajudar molt més a entendre i a sentir-nos més compromesos, no? amb l'objectiu. I va, és sempre increïble poder-lo escoltar.
Ferran, quan neix Vida Penedès? Perquè hem estat parlant d'aquest projecte, de com és, de què és el que voleu fer, què us uneix, però quan neix? Com neix? Com decidiu un dia que heu de sumar esforços i crear aquesta associació?
Doncs una miqueta, com comentava abans, neix superespontani. Ens anàvem trobant amb tots els cellers, elaboradors, amb diverses fires, amb diversos esdeveniments, no? I sentíem que dèiem que cada cop més era més gent al Penedès fent coses xules i explicant els vins i els projectes de cada un des d'una veritat i des d'una voluntat de fer bé les coses, no? I deies, hosti, és que som potents, no? És a dir, mica en mica tots ens vam anar adonant d'això. I aleshores, el juny passat, entre uns quants ens vam posar en contacte i vam dir una cosa, oi que tots sentim això? Oi que tots sentim que som uns quants amb ganes de fer feina, amb ganes de representar casa nostra? I vam dir, sí, doncs, i vam dir, mira, quedem, fem un sopar de vins, xerrem, i d'una forma espontània va anar sortint tot, va anar sortint i aquí estem, i crec que d'aquesta forma és com surt més guai, no? Perquè va sortir des de l'espontaneïtat, i això va ser el juny passat, aleshores el juny, vam anar fent reunions, el juliol també, sempre reunions al voltant de vi. Ens vam adonar que també ens anàvem passant bé entre nosaltres i vam dir, vale, passat verema, un cop cadascú hagi fet les seves feines, passat verema, anem a definir-nos i anem a explicar qui som. I va sortir així, des d'una espontaneïtat total.
Davant d'una copa de vi res pot sortir malament, eh?
Tal qual, exacte. Sempre t'ajuda a desinhibir i arribar moments de connexió, però sí, vam quedar a casa del celler diumenge amb la Laia i el Jaume, ja va ser on vam fer aquesta primera reunió, i la veritat que va ser molt xulo.
Ferran, teniu previst ja donar a conèixer aquesta filosofia, aquest projecte de Vida Penedès, amb algun esdeveniment que ja teniu tancat, com la presentació del 21 de desembre a Vinseum?
Això mateix, una presentació oberta per tothom qui vulgui venir, per tothom qui vulgui escoltar qui som, serà, tal com deies, el dia 21 de desembre, al Vinseum a Vilafranca. Farem també una petita explicació de qui som, què perseguim i com ho volem fer, i llavors també un petit tast dels productes, no? Bueno, dels vins, això mateix.
No sé si a partir d'aquí ja teniu al cap alguna coseta més, a banda d'aquesta del 21 de desembre, que encara ens queden unes setmanes, encara ens ho podem agendar bé, però no sé si ja teniu al cap alguna coseta més.
Doncs sí, també en tenim algunes altres. Al final tot el que volem fer és des d'un punt de vista didàctic i pedagògic i sobretot representar-nos, no? I el que farem també serà, durant el sí de la Fira Barcelona Wine Week, Farem una presentació del col·lectiu en un espai que ens cedeix l'organització de la fira per explicar qui som. I després, aquest mateix dia, encara a concretar on, ja també ho aniríem explicant, però faríem un petit showroom en un restaurant de Barcelona, aprofitant la gent que hi pugui haver per la ciutat, doncs, poder tenir més altaveu i també explicar qui som i deixar tastar. I després, a la primavera del 2024, també encara confirmació de dates, una mica abans que arrenqui el cicle vegetatiu de les vinyes, doncs el que volem fer són unes jornades al Penedès, on hi hagi debat i reflexió, al voltant doncs, de la realitat del sector, no? Reflexionar de com està tot plegat, què podem fer per fer millora i també representar altres sectors, no només vitivinícoles, que es puguin sumar a fer Penedès. I també en el si d'aquestes jornades es farà una petita fira de vins, una fira de vins on també es podran tastar tots els vins que anem fent els diversos elaboradors.
Em sembla molt interessant aquesta proposta que fas de sumar sectors, de que no només sigui el sector vitivinícola el que abanderi el Penedès, sinó que s'hi puguin sumar altres sectors també molt importants de les nostres comarques.
Sí, exacte, perquè és que el Penedès és que és de tots i cada un té el seu gra de sorra per aportar la seva autenticitat, no? Sí que és veritat que hi ha aquest punt viticultural que és una mica el que a nivell gràfic, paisatgístic, abandera el paisatge, però és que són moltes altres coses, el Penedès, som rics. Vull dir, és que com alguns cops hem dit, és una cosa que la Laia Esmel ho ha comentat molts cops, no? El concepte Penedès és algo que s'extén, no, com una taca d'oli. Podem parlar de davant del mar a cotes de 800 metres, no? Què fa això? Que les vinyes, els paisatges siguin molt diferents i també que els sectors i les maneres de fer siguin molt diferents. Per tant, tot és Penedès i hi ha moltes realitats a sumar per explicar que som una zona rica.
Al final també, molt rics també, això no ho hem dit i sempre m'agrada comentar-ho quan parlem de vins, i és que tenim una varietat molt gran que va molt més enllà d'escomosos. Parlem molt d'escomosos, però tenim vins fantàstics, blancs, rosats, negres, tenim de tot i no hem d'anar fora del nostre territori per tastar grans productes.
Sí, estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord. No sé per què a vegades sembla, no sé si és una mica el tarannà que hem anat tenint els catalans, però sembla que si no ens diuen des de fora oh, que bons que sou i que bé que ho feu, no ens ho puguem creure, no?, per nosaltres mateixos. Jo i tots els membres del col·lectiu pensem, o sigui, tot això parteix des d'un autoconvenciment de que, hosti, per què no podem ser bons? Hosti, per què no ens podem donar valor nosaltres mateixos i creure en nosaltres? Aleshores, jo crec que el motor perquè passin coses és vaig a creure en mi o anem a creure en nosaltres perquè tenim potencial. I ve d'això, d'autoconvèncer-nos que aquí ho fem bé i tenim tresors.
Cal creure'ns-ho, això també és un altre dels temes que acostumem a parlar aquí a la ràdio i al final ser nosaltres mateixos els millors prescriptors del nostre territori.
Tal qual. És que, saps, a mi a vegades ve gent, a vegades ens venen a veure gent de fora i ho penses, no? Dius, hosti, és que és un orgull poder explicar el teu petit racó de Penedès i mostrar que el vius i que l'estimes, no? És que és això, som una zona màgica i ens ho hem de creure.
I tant que sí. Ferran, ho deixem aquí. Un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, avui presentant l'associació Vida Penedès. Ho seguirem de molt a prop i també seguirem de prop totes aquestes activitats, començant per la del 21 de desembre, aquesta presentació a Vinseu. Estem aquí pel que faci falta, per fer-vos d'altaveu també de l'associació i nosaltres també per posar sempre en valor el Penedès. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltíssimes gràcies, de veritat, per dedicar-nos aquesta estona i això mateix, seguirem junts fent xarxa. Gràcies.
En tu compañía, cien años son un día. Vida, hay que te sobrevida para darte la mía. Cien años.
Ferran, tant a tu com a la resta de companys, aquests 18 petits cellers del Penedès que heu engegat l'associació Vida Penedès, us dediquem a aquest Vida de Jean Carlos. Així arribarem a 11:15.
En tu compañía. Cien años son un día. Vida, hay que te sobrevida para darte la mía. Cien años son un día. Que me sobren días pa' quererte, que me sobren noches pa' besarte. Y si es que la vida me da suerte, que sobre mañana pa' comerte. Que me sobren años para darte una vida llena de placeres. Si es que la vida me da suerte, te vuelvo a encontrar en la que viene. Vida, ay que me sobre vida en tu compañía. Cien años son un día. Se pierdan en tu pelo y recorrer el caminito hasta el cielo. Un para siempre es un segundo contigo, amor. No hay tiempo suficiente. Reloj, detén tu camino. Vida, hay que me sobrevida en tu compañía. Cien años son un día. Sobrevida para darte la mía. Cien años son un día.
Cien años son un día. A tu lado. Cien años son un día.
Ay, que me sobre vida en tu compañía. Cien años son un día. Vida, ay, que te sobre vida para darte la mía. Cien años son un día.
Són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest segon flash informatiu del matí en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els municipis de l'arc metropolità han coordinat esforços per establir uns criteris comuns d'implantació que facilitin a la ciutadania l'ús de zones de baixes emissions. Garantir una aplicació de les zones de baixes emissions amb mirada social i amb mesures perquè ningú quedi enrere ha estat el principal objectiu dels municipis de l'Associació de l'Arc Metropolità a l'hora de consensuar la implementació d'aquestes zones al seu territori. L'associació està integrada per Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca i Vilanova, i ha treballat conjuntament per donar resposta a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica que obliga a implantar zones de baixes emissions per millorar la qualitat de l'aire i la salut de les persones. En una primera fase s'implantarien només a les ciutats de més de 50.000 habitants, és a dir, que Vilafranca no quedaria inclosa. Les mesures comporten una limitació d'accés dels vehicles més contaminants a determinades zones d'un municipi. En el cas de l'Arc, i un cop estiguin totalment implantades, funcionaran tots els dies laborables de dilluns a divendres de 7 del matí a 8 de la tarda als espais cèntrics de les ciutats. El Parlament de Catalunya ha mostrat la seva oposició a les línies de molt alta tensió que promou Forestalia i que anirien des de diversos punts d'Aragó fins a Catalunya. La moció, presentada per Esquerra Republicana de Catalunya, demana aturar concretament les línies Baix 5 a Pierola, Balmuel, Vegas i La Luenga, Isona. El text destaca la ferma oposició a aquells projectes que siguin contraris al model i projecte energètic propi per Catalunya, i també demana al govern emprendre totes les mesures administratives i legals per recórrer les autoritzacions administratives a través de les declaracions d'impacte ambiental. A instància de la CUP, el document també insta el govern de la Generalitat a reclamar al govern espanyol que actuï davant les grans empreses elèctriques per recuperar el control de la distribució elèctrica, perquè les MAT no siguin d'iniciativa privada. Mor ofegat un veí de Cunit en volcar la seva embarcació a Comarruga. Un dels homes ha aconseguit arribar a la platja nedant, però l'altre s'ha quedat agafat a la quilla. Es tractava d'una embarcació amb la qual la persona que perdia la vida anava amb el seu germà i que volcava a prop del port. Segons han explicat des de Protecció Civil i Salvament Marítim, aquests fets han tingut lloc quan passaven uns minuts de la una de la tarda. La víctima és un veí de Cunit de 66 anys. L'embarcació havia sortit del port a primera hora del matí amb bon temps, però quan ja tornava l'estat de la mar havia empitjorat molt. A dalt hi anaven els dos germans que s'han vist sorpresos pel fort onatge quan estaven intentant entrar a la bocana del port. Finalment, l'embarcació ha bolcat. Un dels homes aconseguia arribar a la platja nedant, però l'altre es quedava agafat a la quilla. El grup L'Escorça de Sant Joan de Mediona representa diumenge a Sant Pere Molanta, Beniter. Dins de la programació de la 33a edició de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès, aquest diumenge es podrà veure a Sant Pere Molanta l'obra Beniter, representada pel grup de teatre L'Escorça de Sant Joan de Mediona. La funció s'ha programat al local de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta a 6:45 de la tarda i la recaptació que s'obtingui es destinarà a la Marató de TV3. Beniter és un text d'Òscar Ros Ramallets. En la sinopsi de l'obra s'assenyala que la reina Mimi, cansada de restar al marge dels embolics amorosos de la seva cort, decideix prendre partida i no ho farà sense l'ajuda de la misteriosa marquesa de Pompidou, nouvinguda a Palau. Durant unes vacances campestres, els embolics amorosos entre ducs, duqueses i comteses estan servits, i tot mentre la reina intenta descobrir els secrets dels seus cortesans.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El país està revolucionat aquesta setmana amb la proposta de reducció de la jornada laboral que inclou l'acord entre el PSOE i Sumar per a la investidura i que han fet públic aquesta mateixa setmana. I amb aquesta qüestió obrirem el món del treball que ens acosta mensualment l'assessor laboralista Miquel Rosso. Bon dia.
Bon dia.
Esclar, és un acord polític per la investidura. Al PSOE li calen més suports. Sembla que des de Catalunya, Junts, Esquerra, a més ara estan com rebotats, no? I, per tant, de moment és paper mullat, no va enlloc. Però està bé, no, Miquel? Perquè obrim un meló interessant que tard o d'hora s'ha d'abordar, aquesta reducció de la jornada laboral.
Doncs sí, és una nova regulació, que aviam si és el que bé dius tu, no? Si es portarà a terme o no, però està bé que s'obri el debat, perquè sí que és cert que portem fent 40 hores setmanals des de fa per lo menys 40 anys, i que si estem ara pràcticament intentant potenciar cada cop més el tema de la conciliació laboral i familiar, no està de més intentar, a veure si es pot d'alguna manera intentar reduir aquesta jornada de 40 hores. No obstant, doncs aquí tindrem les queixes, no, de la patronal en aquest sentit, i d'alguns agents socials, perquè consideren que no se'ls ha tingut presents per arribar a aquest acord. I això, sempre hi ha discrepàncies, no, entre les parts. Cal recordar també que la majoria de convenis col·lectius en qualsevol moment haguessin pogut, amb acord entre els sindicats i patronals, arribar a aquests acords, no?, de reduir la jornada màxima laboral. Tanmateix, cal recordar que hi ha algun conveni col·lectiu, per exemple, aquí a Catalunya, que és el que més toquem al despatx, el conveni col·lectiu d'ensenyament no reglat, ja estableix una jornada setmanal inferior a aquestes 40 hores, no? Però bé, no està de més que es tracti aquest tema i que puguem tots els treballadors o gaudir d'una mica més de temps, no? Aleshores, sí que és cert també, per altra banda, que la patronal o les empreses ara en aquest moment, doncs que és normal que considerin que no sigui el millor moment aquest, no? Perquè portem uns anys
en què... És que mai és el millor moment, eh? Perdona, faig d'advocadessa del diable.
Sí, mai és el millor moment, però tenim que recordar que aquest està el PSOE, aquests últims anys han hagut bastantes reformes en qual ha incrementat els costos de les empreses, no? Aleshores, cal recordar també que aquest any es va aplicar també un augment dels tipus de cotització amb les quotes del MEC, que és el mecanisme intergeneracional o d'equitat intergeneracional, que estableix una pujada del 0,6% de les quotes de cotització, i també cal recordar que se li ha incrementat les bases de cotització. Tot això suposa també un increment dels seus costos, no? A la mateixa vegada, segons el que s'ha publicat, també hi ha s'han incrementat els salaris per conveni col·lectiu una mitja d'un 4,27%, que està per sobre de la inflació interanual, no? Aleshores, evidentment, els empresaris estan en una situació una mica mosques, perquè veuen que se li incrementen els costos i a la vegada a sobre tenen que reduir-los les jornades, no? els seus treballadors, la qual poden perdre competitivitat. Pues sí, és normal que la tinguin, no? per al fet aquest de que tenen uns costos més elevats, i també cal recordar que també és el tema de les pujades del salari mínim interprofessional, que tampoc no volien. En fi, hi ha una sèrie de canvis aquí que s'han de tenir tots en compte. Evidentment, depèn a qui portis o a qui representis, evidentment a tothom li agrada treballar menys i cobrar el mateix, però clar, si ets tu el que et toca pagar, pues és normal també que el seu mosquet ja arribi també una mica fora de to, no?
Anem a pams. La proposta de PSOE Sumar és progressiva.
Sí.
No seria de cop, no? Què plantegen?
Plantejarien ara en el 2024 baixar a 38 hores i mitges i a partir del 25 a 37 hores i mitges. I a partir d'aquí també estableixen que hi hauria alguna possibilitat de cara als autònoms, val? De que en cas de que tinguessin una situació complicada o crítica, d'acord, mantenir la possibilitat de reduir-se les quotes d'autònoms i que paguessin una quota mínima, que és la tarifa plana. El diuen possibilitat, el qual no t'assegura que ho compleixin, no? Però ho diuen. I tanmateix també mantenen la situació de mantenir o seguir pujant a l'SMI. Ja et dic, l'SMI afecta molt sobretot a les pensions, no? Que és el que és el valor que es té en compte per pensions mínimes. Aleshores, a les empreses, quasi totes les empreses, ja, quasi tots els convenis col·lectius, sobretot a la província de Barcelona, que és el que més toquem, quasi tots els convenis col·lectius són els que estan per sobre ja de l'SMI. Sí que és cert que potser algun conveni col·lectiu, com és els serveis auxiliars, que és un conveni col·lectiu estatal, aquest estipula com a salari mínim a l'SMI. Aleshores, és normal que els treballadors, tinguin avui per avui tenir un salari de 1.125 euros nets, més o menys, mal, doncs, clar, viure amb això és pràcticament impossible, no? però està bé que puguem intentar reduir la jornada en aquest sentit, però claro, el tema també està que els sindicats, els sindicats o la patronal, no ha estat forçats a arribar a ningun acord, doncs que li vingui imposat, a ningú li agrada les imposicions, evidentment.
La patronal parla d'atropellament al seu paper constitucional. Ho veus així de greu?
Home, tan greu no, perquè el govern pot establir el decret que estableixin ells les normes que tenen que actuar en qualsevol moment, no? Tenen la potestat legislativa per fer-ho. Que assenten ningunejats perquè no se li ha donat l'opinió, sí, això és cert, i els sindicats tenen que estar igual, però els sindicats els hi beneficien en aquest sentit perquè representen els treballadors.
Per això no han piulat, no?
Però tampoc. Evidentment, els governs poden prendre decisions en moments de crisi o el que sigui, que canviïn les normes presents per una adequació, no? Aleshores, en aquest sentit, en atropellament constitucional tampoc, a part, si haguessin tingut interès de fer-ho, en qualsevol moment ho haguessin pogut pactar, i mai, és el que diem, l'empresari mai li convindrà que els seus treballadors redueixin hores mantinguent el mateix cost, això és seguríssim, no? Que s'haguessin pogut plantejar altres opcions, com per exemple donar o que l'Estat en aquest sentit facilités a les empreses o donés algun tipus de bonificació o fer-ho d'alguna altra manera. Sí, s'hagués pogut plantejar d'alguna altra manera, no? Però bueno, la situació és la que és, hem d'esperar ja si tenim govern o no, i a partir d'aquí mirar si l'alternativa aquesta tira endavant. És el que dius tu també, la majoria de funcionaris estan treballant 37 hores i mitja i no s'acaba el món aquí. D'acord? En quant a la compatibilitat, és el que dius. A mi passa, per exemple, el dilluns, que dius, va, doncs tinc que fer això, tinc temps fins al divendres. Bueno, ja ho faré. Ara, quan arriba divendres i dius, tinc 4 hores per fer una feina i la tinc que fer sí o sí, clar, l'exigència i el rendiment que dones és major, no? Però també ens trobem amb moltes empreses que, clar, que ens diuen, per exemple, que tenen un treballador contractat a règim general i, bueno, doncs té un rendiment doncs normal. Però aquest treballador, no és, per algun motiu personal, li interessa fer-se donar-se d'alta com a autònom i de cop i volta, doncs, bueno, en lloc de fer tres... Et dic un exemple, una empresa de retolació de cotxes, no? Que era el cas que portàvem, resulta que tenia un treballador i tal, i bueno, feia un cotxe a la setmana. Aquest noi es posa per autònom i et fa 3 i 4 a la setmana. Clar, ell ha vist la seva facturació.
Quin salt!
Per què ho ha fet? Clar, però l'empresa em deia, és que veus quina diferència, quan treballa per ell, mira, em fa 4 cotxes, quan treballava per mi només em fa un, sí, clar. Però és que tu també, quan treballava per tu, quin incentiu tenia per fer 4 o per fer 3? Ara, el seu incentiu què és? Que quan més cotxes faci, més cobrarà. Tu havies pactat amb ell algun incentiu en aquest cas? No? Diu no. Però clar, aquí també està la diferència. Hi ha moltes polítiques d'empresa que també estan enfocades també a un major rendiment, una major productivitat. Ara, clar, les empreses tampoc no donen aquesta possibilitat als seus treballadors, doncs clar, te tens que rebentar per cobrar el mateix fent 3 que fent 10, què fas? La majoria que fa? Doncs fa 3. Entens? Ara, clar, quan dius no, fas una bona política d'objectius, de productivitat, de primes, doncs clar, la cosa ja canvia, la gent ja comença a rendir el doble, evidentment.
Aquest anunci de la reducció de jornada 37 hores i mitja que han llançat PSOE i Sumar, fruit del seu acord d'investidura, ha coincidit amb la visita al nostre país del multimilionari mexicà Carlos Slim, i li van demanar què en pensava i ell ha sortit amb una altra proposta. Diu que ja fa molts anys que pensa que la setmana laboral hauria de ser de 3 dies, això sí, treballant 12 hores cada dia, i que ens jubiléssim més tard, als 75 anys.
Ho trobo molt, 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 molt exagerat. Aviam, per treballar 3 dies, 12 hores i tal, mira, encara depèn quin sector es podria mirar, no? Ara, jubilar-te a 75 anys ho trobo una barbaritat, tinguent en compte que hi ha feines que ja l'edat pesa, no? Hi ha moltes, sobretot les feines que són d'operaris, a partir d'unes edats el cos ja no aguanta el que aguantava abans, no? Aleshores, jo ho trobo bastant... Retrasar l'edat de jubilació, a mi sempre em trobaràs en contra. S'han de donar flexibilitats perquè la gent es jubili abans i que la gent jove comenci a treballar abans, però no al revés, per mantenir uns sistemes de cotització. Jo ho trobo, no. Aleshores...
Clar, ell diu que cada vegada vivim més anys i, per tant, s'ha d'anar endarrerint aquesta jubilació.
Sí, clar, però vius més, però en quines condicions de salut? Perquè si em dius que les condicions de salut s'allarguen a través dels anys i que estem en unes... Que és a dir, que amb 75 anys ens trobem en unes condicions de salut com si tinguéssim 55, doncs t'ho compro. però la realitat que veiem al despatx és que la majoria de casos que ens entren de temes d'incapacitats és gent de 40, 50, 55, 60 anys. Què fas amb aquest, amb aquest sector? És gent que té enfermetats, o ja puguem dir que són a lo millor reumatològiques, traumatològiques, neurològiques, clar, aquests treballadors no els incorpores. Hi ha feines molt dures i físicament no pots aguantar l'exigència, el rendiment mínim que te marca et pot arribar a marcar una empresa, no? Aleshores, jo trobo una barbaritat, jubilat a 75 anys, evidentment, si estàs en una posició còmoda i fas alguna tasca més o menys representativa o comercial, no et dic que no, però estar al 100% de les facultats amb 75 anys, jo trobo xungo. És com si li dius a aquest senyor que li semblaria si tinguessin que fer-li una intervenció de vida o mort, un cirurgià, que tingués que fer amb unes eines i amb unes mans molt precises, que preferiria que li fes un senyor de 55 o 40 anys o un de 75. Claro, són feines molt... Depèn de les feines, el que dic, no? Ara, també tingues en compte també que el tema de la... que dintre de les jornades màximes, les empreses sempre poden flexibilitzar dintre d'un màxim anual. Per exemple, tots els convenis col·lectius i totes les empreses que es dediquen al sector de la vigilància privada, la majoria d'aquestes empreses, tot i fer que tenen que fer 162 hores al mes de feina efectiva, normalment es reparteixen 4 dies, 12 hores, i després et donen 5 de festa. D'acord? Que això són límits...
O els bombers.
Clar, evidentment, no? Aleshores, el tema de les 37 hores i mitja també s'ha de mirar en funció de la redistribució. S'ha de tenir en compte també que aquí a Espanya es practiquen moltes hores extres. I les hores extres, cal recordar que estan limitades per la llei d'infraccions de l'ordre social. Aleshores, claro, que és una mesura que potencia la contractació de treballadors a temps parcial? En paper sí, però la realitat no. Perquè tu què prefereixes, donar-li una hora extra a un treballador que ja coneixes o tens que contractar que vingui un contractor nou treballador perquè te vingui de 7 a 8 a tancar el negoci? Què fas? Doncs pues li dones el que tens allà i li pagues. Aleshores, claro, són coses que també, que com a norma, sí, la filosofia és molt bona. Si prohibim hores extres i reduïm jornada, fomentem la contractació. O no, per mi la realitat és que no, perquè és que qui deixarà una feina de 40 hores per anar a treballar una a la setmana o 5? Molt poca gent està disposada a fer-ho. Aleshores, són coses que, bueno, sempre que hi hagi acord entre empresa i treballador, sí que té que haver un límit, no? Pot ser també que un treballador estigui treballant 16 hores, no? Però que si el treballador té voluntat de... Hi ha moltes empreses que, per exemple, comencen a les 6 i acaben a les 2. Si el treballador té interès per ell també guanyar més diners a final de mes i quedar-se a fines 3 o les 4, pues tampoc tindria que haver ningú impediment, no? És el mínim, el màxim. Però, bueno, aquí hi ha cadascú que ho valori de la seva forma, no? Però, claro, hi ha molta gent també que no té una situació de conciliació laboral o familiar, no la té, o que els fills ja són grans, en fi, hi ha situacions també que, clar...
O que necessita els diners.
O que necessiten els diners, i clar, també diem, les hores extres s'han de compensar amb temps de descans. Ja, però és que la gent que fa hores extres no és perquè estigui, no és per quedar-se després a casa més rato, sinó per tenir més diners o millor poder adquisitiu, per després poder-se comprar o tenir millors... adquirir millors béns, no? Una qualitat de vida millor, no? A mi que et compensin en temps de descans, que vols que te digui? Ja tenim les 30 dies de vacances, ja tenim dies de lliure a disposició, aleshores. La gent, els treballadors, al final, el que busquen són diners. I les empreses, al contrari, és reduir-los, no? Però, bueno, tot sempre té uns mínims i uns màxims.
Parlant d'aquesta possibilitat, d'aquest meló que hem obert, de la reducció de jornada laboral, fa mesos... L'anterior temporada ens vas parlar d'un experiment, d'una prova pilot que es feia a València de jornada laboral de 4 dies. Avui estaria bé comentar com va anar, no? Què va passar?
Doncs en aquesta prova pilot que es va fer també per una política, bueno, per un tema de, també de suma de Podemos, no, en aquell temps, bueno, es va fer la prova d'aviam quina era la productivitat, si baixava la productivitat de les empreses, i es va provar aquí a València i tal, i, bueno, i els resultats doncs, són una mica sorprenents, no, en el sentit de que, evidentment, s'ha guanyat benestar i qualitat de vida i de salut, però per altra banda, per exemple, el que s'ha potenciat molt ha sigut un increment en quant a l'hostaleria i al turisme, però per altra part el sector comercial s'ha vist bastant perjudicat, no? Això ens indica que molta gent s'ha dedicat també, doncs, bueno, a estar més temps amb els amics, amb la família, a destinar una part dels seus recursos econòmics, doncs, bueno, a estar de bars, cafeteries, restaurants, no? Aleshores, també el que xoca d'aquest informe és que la majoria, per exemple, que els homes, sobretot, han dedicat més temps per anar, per exemple, a fer temes d'esports, gimnàs, i en contrapartida les dones, doncs bé, doncs sentiu que sacrifica més una part de la seva o incrementar una mica més la seva feina, diguem, domèstica, no? Aleshores, clar, tenim per un costat l'assumpte aquest de dir, no, que guai, treballant 4 dies i 3 dies de festa, sí, tothom li agradaria, evidentment.
On s'ha de firmar, no?
Claro, tothom, tots, és el que dius tu, no? Ja firmaríem tots, no? Treballar 4 i descansar 3. Però després també penses, si ets empresa, penses que perquè tingui el treballador de copes i de cachondeo, jo tinc aquesta part d'infacturació. Clar, és que també hi ha coses que dius...
I remunerant-lo.
I remunerant-lo, no? Doncs clar, és un equilibri, però clar, és el que dic, aquesta mesura... S'ha de tenir en compte també en el lloc on estem i on vivim, perquè aquesta mesura, potser a Noruega, pues, seria normal, ¿vale? Perquè potser a les 5 de la tarda o a les 6 està tot tancat, però aquí a Espanya, establiments, fins a les 8, 9 del vespre, 10 i, hasta, i bars i cafeteries, potser fins a les 12, estan oberts. No? Aleshores, què passa? Pues aquí sempre hi haurà més flux de gent. Aleshores, què passa? Que uns sí que podran tindre 4 dies, perquè jo no crec que l'hostaleria contractessin a treballadors 4 dies i altres 3. No, ho sento, però no m'ho crec. Val? Aleshores, què passa? Que has de fer torns, has d'agafar nou personal, llavors, claro, incrementes els uns però perjudiques els altres. No? Aleshores, també és el que deien una mica també el president d'ATA. No?
Em sembla que també coincidia amb no? que tenien alguns dilluns festius.
Sí.
A la Comunitat Valenciana o València Capital, on es va fer. I aleshores no calia implementar aquestes mesures extres.
Sí, no, sí... És evident que hem de buscar una forma en què cada cop, doncs, bueno, es parla molt de la competitivitat, la productivitat, ja, però és que és el que diem, depèn del servei que també donguis. Nosaltres com a assessoria jurídica, clar, també ens agradaria fer un horari de 9 a 3, o de 8 a 3, o de 6 a 2, però clar, el client a quina hora el rep? Si està treballant pel dematí, quina hora la tens per la tarda? Si tens que anar al judici el dematí, que tanques el despatx i ja li dius que no vingui, és que clar... Són situacions i que tens que contractar 40 advocats, però és que, claro, és que són situacions...
O canviem
que,
tots o
claro,
no funcionen.
O canviem tots o no, la tendència no. I per què els jutjats no treballen per la tarda? Però com és que treballin per la tarda? Què penses, que l'Estat donarà, pagarà el doble de funcionaris per tindre abans el... No ho faran ni de conya. Ni de conya ho faran. Que jo, si tinc que fer judici per la tarda, jo encantat. Ara ja sé que el dia següent, potser surto del jutjat a les 10 o a les 11, el dia següent tens judici a les 9. És una locura, sí. Que és que podem fer-ho, sí, segur, perquè sempre estem matxacant-nos, no? Però, bueno, són situacions que... És el que deia també el president d'ATA, que és l'associació d'autònoms, no? Que també s'hauria de mirar el tema de la reducció de la jornada una mica en funció de l'activitat, el sector, i en sectors, per exemple, que són productius, que són cadenes de producció, ja està més per assumir, no? Que tens tantes hores, tens 3 torns i, pum, ja ho quadraràs, no? Però en sectors serveis... que és un sector que tens un horari de cara a una atenció a un client, clar, una peça que més dona fer-la a les 3 del matí que fer-la a les 10 del matí, no? Però, clar, quan tractes amb temes de serveis, persones i tal, tens que estar una mica disponible, no? Sí, ja ho hem vist últimament, fa 20 anys enrere, tots els establiments diumenge estaven tancats, tots els súpers pràcticament estaven tancats. I ara cada cop més es veuen condis, mercadones, treballant dissabtes, diumenges... clar, i amb ells no li posen límits. Clar, quan més aperturista ets, si acostumes els clients a anar a comprar el diumenge fins a les 9 del vespre, aniran. Si tu li tanques i dius no, de dilluns a dissabte, no pateix que se procuraran d'anar el dissabte. Però, clar, quan més ho obriu, més venen. Més clients tindré, sí, clar. Quan més els mal acostumis, més vindran. No? I això, clar, el treballador al final és el que les empreses grans que tenen múscul financer i múscul de tesoreria i que poden anar agafant com treballadors, contractant i anar rotant, molt bé, però les empreses petites que van amb uns marges molt justos, clar, és el que dèiem abans, no? T'apuja el conveni col·lectiu, t'apugen els costos de seguretat social, i ara sobre et redueixen la jornada, te quedes, que dius, i sobre les marges, les empreses que et demanen més, un marge més baix, clar, et quedes en una situació que es tensa molt, no?, la tesoreria de l'empresa.
És un meló interessant que s'obri i que es debati i que tothom es posicioni. I tard o d'hora s'haurà d'abordar, s'hauran de fer coses, ho anirem veient.
Estupendo, doncs estarem a l'espera.
Pel que fa als convenis que s'han anat signant fins a aquestes alçades d'any, quines alces hi veus?
L'estadística estableix que aquests convenis que s'han signat aquest any recullen una alça salarial mitjana del 4,27% superior a l'IPC interanual. No? Això ens indica que, bueno, que la negociació col·lectiva ha anat molt bé, han pogut pujar els convenis, encara que sembli un impacte baix, un 4,7 és baix, D'acord? És una pujada que, encara que sigui, és simbòlica, perquè tinguem en compte que els convenis col·lectius com molt hauran pujat 10-20 euros més al mes. No t'apugen 50. El problema que trobo jo de molts convenis col·lectius que és que la negociació col·lectiva han apartat el complement d'antiguitat. L'han abolit de molts convenis. Aleshores, clar...
Que no s'incrementa, vols dir?
No, és que no s'incrementa.
O que desapareix
que
de la nòmina.
Ha desaparegut. El complement d'antiguitat en molts convenis ha desaparegut. Els que venien percebent-lo se li ha mantingut com una...
Congelat.
Sí, se li ha congelat i, bueno, amb les revaloritzacions d'IPC i tal. Però, clar, és que l'IPC no premia l'antiguitat, per mi. Aleshores, clar, que molts convenis desapareixi l'antiguitat, doncs jo ho trobo malament, perquè hi ha empreses que sí, evidentment, cada any intenten pujar-li sous als seus treballadors perquè es veuen que es sacrifiquen, s'esforcen, però hi venen d'altres que cobren el mateix entrant un dia que després de 10 anys, això sí que ho trobo injust, no? Les pujades d'IPC o les pujades també són simbòliques, que sí, que són per una empresa que mira l'euro, sí, és molt, però pel treballador en el fons és poc. Aleshores, claro, s'han perdut molts drets en la negociació col·lectiva, no? I això sí que és, trobo que aquí els sindicats en aquest aspecte... clar, potser te diuen pugem salaris, vale, sí, pugem salaris, però com a contra pujo el sou, però com a contra desapareix l'antiguitat. Hòstia, quin problema, sí, però és que si no ho fem així és que la pujada en lloc de ser del 3% serà del 0,1. Bueno, va, doncs triem antiguitat. Ah, però és que trobar l'antiguitat en els convenis col·lectius és un problemón per mi de cara als treballadors, perquè és que s'ha de premiar l'antiguitat. L'antiguitat és un grau, és una experiència, no? Aleshores, que t'apartin d'aquest món o d'un cop o un altre t'ho te l'apartin i estàs només esperant cada any que hi hagi una revalorització d'IPC, perquè quan no pugi l'IPC, què? Què fem? No es pugen sous? Clar, és un inconvenient, no? És un inconvenient.
Miquel Rosso, un plaer, com sempre, parlar de totes aquestes qüestions relatives al món del treball, al món laboral. Gràcies per acompanyar-nos i el mes vinent hi tornem.
Moltes gràcies, molt de gust.
Adéu-siau. Tanquem aquesta segona hora, 4 anuncis i de seguida el butlletí de notícies de les 11. Fins ara.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.